Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900 842 848 o entra a iott.net.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Torna la màgia. A Petardos CM ja veiem Sant Joan ple de llum i color. Descarrega't el catàleg amb totes les ofertes a petardoscm.com. Més de 50 lots i packs. 3x2, 6x3 i 2x1 per als majors de 65 anys.
Compra a petardoscm.com fins al dia 21 i recull la teva comanda sense cues. Petardos CM. Més de 250 punts de venda.
Es pensaven que s'havia acabat. Estaven molt equivocats.
No pot ser.
És una broma, no?
Doncs què?
Escape Room 2. A partir del 5 de desembre al Teatre Condal. Entrades ja a la venda.
Quina mala llet.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1...
Continguts, imatges, xarxes socials...
Passa per RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Són les 6 de la tarda, un minut. Us dèiem que us explicaríem com estan les coses amb aquestes fortes pluges. Té els detalls Joan Torra. Joan, de nou, bona tarda.
Bona tarda. Doncs hi ha incidències importants per les pluges d'aquesta tarda. L'última que hem conegut ha passat a primera hora de la tarda a Castellbell i al Vilar, al Bages. 6 dotacions dels bombers han rescatat 4 persones que havien quedat atrapades amb el cotxe a la riera d'en Marganell. Se'ls ha pogut treure amb èxit i tots estan bé. Per altra banda, a Matadepera acabem de saber que la crescuda d'una riera, la riera de les Arenes, ha arrossegat i provocat la mort de desenes d'ovelles d'un ramat. Els aiguats també han fet tallar diverses carreteres. La riera de Santa Margarida ha quedat desbordada i ha fet tallar, per exemple, l'N260 a la vall de Biany, a la Garrotxa. Sobretot, però, han destacat els talls que s'han produït a Terrassa a 3 grans carreteres, la C16, la C58 i la B40. Ara ja tornen a estar obertes, però encara hi ha cues en els dos sentits. Última hora des del Servei Català de Trànsit. Mireia Camats.
Comencem explicant-vos que la C16, la C58 i la B40 ja estan obertes a Terrassa en tots dos sentits. Recordem que aquestes vies estaven tallades en tots dos sentits per la pluja, però ja s'han reobert. Tot i això, hi ha retencions. A la Nacional 150 també hi ha retencions a Terrassa en tots dos sentits i a la C243C hi ha 5 quilòmetres de cua a Terrassa en sentit Sabadell. A banda d'això, la Nacional 260 està tallada a la vall de Bianya per inundacions. També per inundacions, la C59 està tallada a Sant Feliu de Codines en tots dos sentits. La BP1103 està tallada entre el Bruc i Monistrol de Montserrat en tots dos sentits per despreniments. Pel mateix motiu també s'ha tallat la BV-3003 a Sant Mateu de Bages en tots dos sentits. A banda d'això, a l'AP7 hi ha retencions de Martorell a Castellbisbal en sentit nord, cua Sant Cugat en sentit nord i retencions a Barberà en tots dos sentits. A la 2 hi ha retencions d'Abrera a Martorell en sentit Barcelona. A la B23, cua de Molins de Rei al Papiol en sentit Martorell i en sentit Girona. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud i a la C58, cua Ripollet en sentit nord. A la C17, retencions a Parets en tots dos sentits. A la C60, cua Argentona en sentit Mataró. A la C32, retencions a Vilassar en sentit sud. I a la Nacional 2, retencions a la Jonquera en sentit França per obres. Les rondes molt carregades, sobretot en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia. Les tempestes han deixat imatges impactants amb carrers completament inundats, sobretot a Terrassa, però també a Vic, Manlleu o Torelló, entre d'altres. Com han d'evolucionar les pluges les properes hores, a Belcaral?
Doncs pendents d'aquestes tempestes que ara afecten alguns sectors de les comarques de Girona. En llocs on ha plogut molt en les últimes hores han anat clarament a la baixa les precipitacions, tot i que hi continua plovent. Fa una hora dèiem també que hi havia tempestes fortes al Maresme, ara pràcticament ja han desaparegut. I ara en tenim els sectors de la Selva, van arribant al Gironès, aniran arribant també cap a l'Empordà al llarg de la propera hora. I a banda d'aquestes precipitacions que en les properes hores aniran a menys a la meitat nord del país, van apareixent també tempestes cap a Ponent i alguns sectors interiors de les comarques de Tarragona. Cap a últimes hores del dia, és aquí on s'entraran les pluges, amb algunes tempestes fortes i amb calamar-se, fins i tot, però que en principi no han de ser tan torrencials o tan importants com els que hem tingut fa unes hores en alguns sectors del país, però insistim, a les properes hores, sobretot concentrades les pluges, cada cop més cap a les comarques de Tarragona, especialment en zones interiors i al Pla de Lleida.
De moment, els bombers ja han rebut més d'un centenar d'avisos per incidències provocades per la pluja. El PP evita detallar el pacte amb Vox per governar la Generalitat Valenciana. El líder dels populars i futur president valencià, Carlos Mazón, ha comparegut fa uns moments, però no ha aclarit com es repartiran les conselleries. Mazón admet que encara queden serrells per tancar amb Vox.
Va haver un gobierno, claro, serio, estable, cierto y seguro. Pero como ustedes comprenderán, tenemos claros los acuerdos, tenemos claros esos principios, pero queremos trabajarlo con seriedad. Y en los próximos días bajaremos al detalle de muchas cuestiones que no se pueden generalizar. En mi opinión, no se deben generalizar.
Mazón ha assegurat que Alberto Núñez Feijóo ja ha beneït l'acord amb l'extrema dreta que permetrà a Vox presidir les Corts Valencianes. I el PP, per cert, recupera Castelldefels. El partit ha tancat un acord amb Som Castelldefels, el partit que lidera un exregidor socialista. Amb aquest pacte sumen 15 dels 25 regidors de l'Ajuntament. Els populars van tornar a guanyar, ara amb 12 regidors, però en les dues últimes eleccions les forces d'esquerres li havien impedit governar. L'alcalde del PP, Manu Reyes, parla de dia important per la ciutat.
El acuerdo al que hoy hemos llegado a ambas formaciones políticas es un cambio necesario para Castelldefels. Lo afrontamos con muchas ganas, con mucha ilusión y estoy convencido que a partir del día 17 de junio Castelldefels va a trabajar para mejorar, para preocuparse de los vecinos y para que todos ganemos con este cambio tan necesario para nuestra ciudad.
Amb aquesta, el PP tindrà tres alcaldies al país: Badalona, Castelldefels i Pontons a l'Alt Penedès. I presó provisional sense fiança per l'home que hauria assassinat la seva dona Cornellà de Llobregat. Va passar diumenge. El presumpte autor del crim, de 34 anys, hauria matat la seva parella ganivetades en presència del seu fill de tan sols 2 anys. Els Mossos el van detenir diumenge, com dèiem, i a més de la presó provisional, el jutge ha retirat el sospitós la pàtria potestat del nen que dormia mentre va tenir lloc el crim. Avui han declarat com a testimonis 3 familiars de la víctima que eren al domicili quan va passar tot plegat. I ara els esports amb Pol Rodríguez.
Leo Messi no té intenció de jugar al proper Mundial del 2026 amb l'Argentina, segons ha explicat ell mateix avui en una entrevista al mitjà xinès Tiden Sport. L'actual jugador de l'Inter de Miami també ha felicitat Pep Guardiola per guanyar la Champions, de qui ha dit que és el millor entrenador del món. Kylian Mbappé, mentrestant, assegura que ja va comunicar fa un any al PSG que no volia ampliar el seu contracte més enllà del 2024, però manté que vol complir aquest any que li queda, desmentint així una informació del diari Le Parisien que avui ha publicat que volia fitxar pel Real Madrid aquest mateix estiu. I mentrestant, al Barça, el serial és Ansu Fati, de qui avui el seu representant, Jorge Méndez, ha assegurat que es vol quedar al club, tot reivindicant el bon paper del jugador en el tram final de temporada. Tot plegat el dia en el que el Barça de bàsquet es pot classificar per la final de la Lliga ACB si supera l'Unicaja a Màlaga en el darrer partit de la sèrie de semifinals, que de moment dominen els Blaugrana per 2-1. Començarà a les 9 i el podreu seguir des d'un quart d'hora abans a RAC+1.
Molt bé, Joan, moltíssimes gràcies. Pol Rodríguez, Joan Torres, estem al cas de tot el que passi amb aquests aiguats. Moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
I ara, aquí remenant el Twitter, perquè la tarda sempre genera tuits interessants, amb Míriam Díaz estaven comentant el tuit de Juanjo Puig Corbeix,
que
s'ha deixat... S'ha quedat descansant, no? És a dir, que és allò que ha anat al vàter i ha tirat de la cadena. Anem a llegir, Míriam Díaz, el tuit de Juanjo Puig Corbeix.
Sí, hem de dir que és una resposta a un tuit de Fotogrames on anuncien la nova sèrie que es diu Escape, on doncs, entre els actors que hi participen hi ha Juanjo Puigcorbé. Ell contesta aquest tuit i diu: després de 7 anys de no poder treballar a Barcelona, avui sóc a Madrid per presentar una de les sèries en les que he treballat, més aquesta magnífica pel·lícula. Gràcies, Esquerra, per les vostres ganivetades en majúscules. Espero que ningú us voti mai més, tot això en majúscules. Colla de FDP, exclamacions.
Bueno,
i entre parèntesis, recordant que és ex-número 2 d'Esquerra a Barcelona.
No té subtext, eh?
No hi ha segones...
No hi ha marge,
no hi ha segones lectures.
No hi ha marge.
No hi ha segones lectures, eh? O sigui, és un tuit, però... O sigui, sense embuts. O sigui, va directe a... En fi, a qui vol assenyalar.
Descansat.
Va, que estem amb les cites.
Ui, sí.
Va, que en tenim algunes pendents.
Segona part, tenim els oients pendents. Tenim Venga, Míriam Díaz, també pendent. Sí. I Estadella, que crec que encara rematarem a la feina. Però jo vaig amb una de les estrelles de la tarda, que és Brigitte Lamour.
Home.
La drag queen i presentadora, que quan es va estrenar la primera temporada de Cites, no sé si recordeu que feien un programa que es deia Cites 2.0, i en aquell programa doncs, donaven consells, explicaven altres tipus de cites. Doncs recuperant una miqueta la Brigitte, perquè va participar en aquest programa, avui li he preguntat, escolta, hi ha alguna cosa que no haguessis explicat? Alguna cita que allà no haguessis explicat? I m'ha deixat amb la boca oberta amb aquesta.
Jo vaig tenir una experiència amb un periodista de la Tele3, tantes, no diré noms, perquè una és molt discreta, vam quedar i em va portar doncs, tot molt romàntic, allà dalt també al Mirador, a Miramar, que es veu preciós tota Barcelona, vaig pensar, mira, si la cosa no surt bé, com a mínim les vistes ja no me les treu ningú. I què em va passar? Que ell es va treure els pantalons, es va baixar, i em va sorprendre molt, perquè clar, jo no hi veia gaire, i llavors tot allò fosc, vaig tenir a cobrir la porta del cotxe, perquè anàvem amb el cotxe, i llavors a l'encendre la llum, dic, nen, aquí falta alguna cosa, o sobra alguna cosa, perquè veia alguna cosa molt raro. Llavors resulta que és que el noi patia de criptorquídia, nen. Saps què és la criptorquídia?
Ni idea, criptorquídia.
Sí, no criptonita, que no sóc Superman. Sí. Doncs resulta que la criptorquídia és que els testicles no baixen a la bossa, a l'escrot. Però hi ha gent, no sé si havia escoltat que al generalíssimo li faltava un huevo.
Sí, això doncs, sí.
Doncs era això, i la sorpresa meva va ser que aquest noi, pobret, tenia un ou només, i molt gran, molt, però molt és molt, és un ou d'aquests d'oca, perquè vagis al cim. I llavors a mi, clar, la líbido i totes aquelles cosetes me van marxar corrent, i mira, i tal dia farà un any, nen, o sigui que la meva cita me la va esgarrar la criptorquídia, perquè em va fer bé greu, però jo no estava a l'alçada, jo mai m'havia trobat allò, i jo no sabia per on començar, i a més no era Pasqua, i no sabia què fer.
Sí, sí, va tenir una sorpresa.
Patronats a la Brigitte.
Jo m'he imaginat aquells ous que sortien a Jurassic Park. Us en recordeu que era un nou d'aquests?
No, això que ha explicat la Brigitte, jo ho he vist...
Com?
Ho he vist? Et diré, ho he vist.
Sí.
El
com
natural,
ho has
vist?
El natural.
Natural
i ho he vist aquí a RAC1.
Què me dices? Hay gente en RAC1 con huevo de oca.
Ho he vist aquí a RAC1 i...
fa impressió?
Al lavabo.
Ho vaig veure amb una altra... Érem tres, la persona en qüestió. Ens ho va ensenyar sense que li demanéssim.
Éreu tres. Que...
Però... Molt gratuït, no?
Sí, però
per que fa aquest tipus de pròpia. Coses... Ara t'ensenyo el meu ou.
Però què vas dir? Què vols dir? Es va treure el...
Bueno, ho va ensenyar i era un ou d'oca.
Que meravella.
No recordo perquè, a veure, tampoc em vaig entrar a mirar-m'ho, però era la volum era d'unes dimensions.
Sí, de dos a fa un, per entendre.
Però això al lavabo o...
No, aquí.
Ah, a la redacció.
A la redacció.
Aquí, al costat de l'estudi.
El protocol.
Bueno, hi ha aquestes dos butaques.
El pots avisar i fem un Instagram o...
No sé si estarà pel tema.
És possible que li fes il·lusió, perquè de vegades...
Bueno, com aquell que t'ensenya...
T'ensenya un pis i un ou.
O, per exemple, un piercing, pues el mateix. Mira,
molt
bé, mira
molt normal, pom. Tot plegat. Escolteu, més oients que ens expliquen cites.
Vinga.
El Rafael ens diu, jo vaig fer un triple combo.
A veure. M'interessa.
A l'hotel, un cop adormit, vaig tenir un malson i vaig començar a cridar com un boig. No cal cosa. La noia, clar, ja diu, a veure, amb qui estic? Dos, tenia ganes de tirar-me un pet.
Oi,
i vaig pensar...
Veieu com aquest
sí,
és un greu
problema. Sí,
i vaig pensar en tossir fort per sincronitzar el soroll del pet amb la tos.
Això es fa molt, que
és per dissimular.
Només la tos ajuda, també.
Amb la mala...
Jo ho faig bastant.
Sí?
I queda bé.
Perdona, no. Quan tu tosses vol dir que hi ha...
A vegades. Sí, sí.
Doncs portes uns dies...
Pues mira, aquests dies amb la medicació vaig rastreig, ja m'ho va dir el metge.
Molt bé. Bueno, la qüestió és que ell va fer aquesta jugada, sí. Però diu, amb la mala sort, que la vaig despertar amb la tos i el pet va venir just després. No vaig sincronitzar bé. I tres, pel matí, també adormits, comença a sonar al meu mòbil la cançó Fly Me to the Moon, que comença amb una espècie de xas, 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 xas. La tenim aquí, a veure...
Sí?
Sí.
i es veu que ella es va espantar molt perquè, home, ja venia dels rots, els pets, els malsons, els crits, i va dir, aquest noi ara també està fent aquest soroll. O sigui, un despropòsit total a Rafael amb aquesta cita. Ara la història d'una no cita. Aquesta m'ha fet molta pena, eh?
Ai.
Has de posar una música trista aquí. Trista, sí. Perquè aquest oient ens explica una història, pobret, diu... M'agradava una noia que havia estudiat al mateix institut. Després de molts anys, la vaig veure aparcant el cotxe i li vaig deixar una nota. Una nota que posava. T'estimo, Albert.
Quina entrada, eh?
Això no pot ser entrar amb l'estima.
T'estimo, Albert. No la vaig trobar fins al cap de molt de temps. Ens vam posar a parlar i em diu... M'he casat amb un noi que es diu Albert.
No!
I se'm va ocórrer preguntar... No serà perquè et van deixar una nota al cotxe? I diu, sí, com ho saps? Perquè la vaig escriure jo. Així que algú es va aprofitar de la meva nota.
És maco i trist a la vegada, eh?
Li ha fet una assistència a un altre Albert.
Si he contratat un peri caligràfic...
I atenció a aquesta altra. Aquesta ja no és trista, aquesta ja és surrealista. Un dia vaig lligar amb una noia, varen passar la nit a casa seva, la cosa no va anar massa bé, i jo al matí primera hora, quan ella dormia, em vaig espavilar per marxar. Se'm va ocórrer fer-me un cafè amb una cafetera italiana abans de marxar. La cafetera va explotar. Va explotar, literalment, deixant tota la cuina plena de cafè, parets, sostre, tot. Ella va haver de llevar-se per ajudar-me a arreglar el desastre. Jo em vaig haver de fotre, perquè, clar...
Però com pot explotar una cafetera?
Era
no sé què va fer, no sé què va fer.
Quan ja ha passat, si no pagues el foc... perquè potser no va escoltar que
però quina, una elèctrica
no,
com
no, una cafetera italiana
va explotar
aquestes, cuidado, pots ser aquesta és poca broma
la cuina va quedar decorada
aquesta és d'atemptat terrorista
quan arribi a casa, explosione.
I el Roger, en voleu una més?
Una altra,
que en tenim moltes.
Bueno, ara n'hi ha la Míriam, que s'ha animat.
Vinga, el Roger diu, bona tarda, fa anys vaig quedar amb un noi i el vaig convidar a sopar a casa. Ell es dedicava en cos i ànima a l'activitat física i es va presentar amb una carmanyola amb la quantitat exacta de pit de pollastre i la verdura que havia
claro.
Bé, la qüestió, sopen.
Un llimbró.
I després van passar al sofà. I mentre jo em dedicava a explorar tots els músculs que tenia, i eren molts i tots molt visibles, l'altre, el catxes aquest, es va adormir.
No.
Si mentre ell el tocava, l'altre a dormir. Diu que no van repetir, evidentment.
Li va semblar com un massatge, no? Igual ni ho notava, perquè si es troba t'enganxes. Bueno, l'Eulàlia Carrascal del programa, abans parlàvem d'uns mínims, que l'Estadella deia quan hi ha pudor de peus, no puc fer res. Doncs el tema de l'Eulàlia també és de mínims.
Vaig conèixer un noi que era amic d'un amic meu, i superbé, vam estar passant tot un dia junts amb el meu amic, i molt bé, hi havia molt bon rotllo. I ell em deia, em va estar dient de quedar bastant... però ell vivia a Vic i jo sóc de Barcelona, llavors, bueno, no anava a quedar una tarda normal. Però un dia, coincidint que jo baixava d'un poble del Pirineu i anava a Barcelona, vaig dir, val, doncs baixo a Vic, que m'anava de pas, quedo una estona amb ell, i després agafo un altre tren i vaig a Barcelona. I bé, vam quedar superbé, vam anar a prendre alguna cosa, tot molt bé, i després vam anar a casa seva, i el noi... no sabia fer petons, ho feia molt malament, es liava molt malament, o sigui, jo no havia atribuït ningú mai a la vida que ho fes tan malament com ell, o sigui, em feia... És que em va generar com una incomoditat, i ell anava com a més, i jo va ser com una cosa, és que no, això ho hem d'aturar. Li vaig dir, escolta, mira, és que m'estic sentint molt incòmoda.
No va dir pinçament a l'esquena?
Em vaig ja cap a casa perquè no, estic bé. I em va dir, hosti, vale... El que passa era 15 d'agost i quan vaig mirar l'horari dels trens ja no quedaven trens per tornar a Barcelona. I vaig mirar també el dels busos i no pot ser això, no pot ser. I tampoc quedaven horaris de busos. Total, que em vaig haver de quedar a dormir a casa d'aquest noi, el noi pobre, va dir, hosti, si vols, queda't a dormir.
Tornes al lloc del crim.
Pots dormir en un altre llit que hi ha, no sé què, sota del meu. I res, doncs vaig fer això, va venir un amic seu a sopar, vam estar sopant els tres, unes pizzas...
Què tens?
Jo desitjant anar-me'n a dormir, perquè a sobre tenia molta son, vam anar a prendre alguna cosa amb el seu amic també, que jo no em venia gens a gust d'estar allà, i al matí següent vaig marxar amb el primer tren gairebé, i vaig marxar amb una pressa, que no vaig esmorzar res ni res, i em vaig oblidar una caçadora texana.
Vaja. La qual cosa va tornar a provocar un altre retrobament, però amb menys tensió que aquesta vegada que t'has explicat.
Però no, no he acabat, o sigui, sí. Llàstima que no estigui aquí l'Eulàlia, perquè profunditzaria en què hem d'entendre per...
No sabia liar-se, no sabia... O sigui, de mínims...
Sí,
no sabia
liar-se, com l'aspiradora del Teletubbies.
Però un moment, com s'han de fer els petons?
Con lo igual, has de sincronitzar.
Que tu potser obres la boca i l'altre fa petons de picó. Això no, no es pot sincronitzar?
Jo aquesta anècdota me la conec. I és una mica de... Se m'ha explicat.
A veure si seràs tu aquí el que no sap fer petons.
No, però és una mica una llengua... Saps com els camions de les escombraries que passen amb aquells...
Les escombraries. Sí, que roda.
Doncs allò era la seva llengua, llavors.
Ah, que feia com de raspallet
elèctric.
Sí, era...
Uns cercles amb la llengua.
Llavors, clar, si l'Eulàlia potser estava fent un pico, jo li estava fent una higiene vocal. Vull dir, se li ha vigilat una mica. Jesus. Jo era un...
Sí, sí. Perquè volia abarcar-ho tot.
Bueno, però quan fallen els...
No, no, que s'ha de saber fer petons.
Sí, 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 sí.
A veure, mireu que no...
Està bé quan et diuen que fas bé els petons.
Sí, 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 sí. Què, Míriam? Va, explica aquesta, va.
Però no rigueu, sisplau.
Que tenim a la Mònica Planes. Sí, sí.
Molt ràpid. Vaig a un esdeveniment i, sorprenentment, lligo, perquè no és costum.
Però sorprenentment.
Feia molt temps que no lligava, llavors vaig lligar.
D'èxit, eh?
Sorprenentment, no.
Llavors ens vam anar a casa del noi i... Clar, jo estava molt nerviosa perquè, com he dit, feia molt que no lligava. I llavors, de cop, es van començar a moure els budells.
Ai, Míriam.
Vaig haver d'anar al lavabo i, clar, allò...
Sí, sí, hi
va cascada, era cascada.
Desembarco de Normandia.
Llavors, clar, jo vaig dir...
Per favor, no ho il·lustrem.
Jo vaig pensar,
Era els nervis.
Perdó.
És que això, perdona, els nervis a vegades...
Sí, clar, els nervis...
Se't posa malament.
Ara no...
I avall, eh?
Així...
I que vas a fer una activitat física, en cas d'estar bé.
Jo vaig pensar, així no puc anar a fer la segona part del tema. Llavors vaig veure la dutxa i vaig dir, vaig a dutxar-me! Cridant des del lavabo, llavors em vaig dutxar i van d'allò, i llavors tot i l'esforç, ell anava tan begut que allò no...
El barco no s'aixecava
i llavors fiasco total,
Però mira, una dutxa gratis.
Sí.
Bé. Jo tinc una altra per si voleu, ràpida també.
Sí que lligueu.
Han estat dos cops, els dos que explicaré ara.
Prou que m'està agafant com una depressió a mi.
Sou màquines, eh?
Jo vaig estar... Mira, jo estava sense dormir de noia. Jo abans participava amb el jovent i tal i fèiem uns concerts sense dormir de noia i va venir una gent d'un altre grup d'allà de sense dormir. Jo estava a la barra fotent cerveses i tal i no sé què i de cop i volta ve una noia com molt predisposada a parlar-me, vam estar xerrant jo, potser 16 o 17 anys, xerrar-me, no sé què, la vaig veure com molt interessada, hòstia, anem a fer una volta, dic, ojo, que estic lligant, jo molt emocionat, diu, vale, una volta. Jo estava nerviós i vaig començar a parlar de les meves coses, però a mi m'agrada fer ràdio, no sé què, i la tia em va interrompre directament, i se'm va llançar, em va dir, anem a la gespa, em va fotre a mig del bosc, i gairebé, hòstia, jo estava una mica rotllo espectador, hòstia, vale, i allò, bueno, anem a la gespa, no sé què, bueno, vam fer el que s'havia de fer en aquell moment, i allò que jo vaig marxar una mica sense saber ni com es deia, ni com d'on era, ni com havia aparegut, i l'endemà una amiga meva m'obre i em diu, hòstia, què, ahir molt bé, no? Jo, sí, bueno, la coneixes, sí, és amiga meva, i gràcies a tu va guanyar un concurs. I un concurs? Va dir, sí, el grup d'amigues s'havia apostat a veure qui era la que lligava més ràpid, i va ser ella. Va utilitzar com una aposta.
Una apuesta.
Va dir una cosa, et sents molt malament.
No, bueno, perquè tampoc em vaig entrar molt. Jo vaig dir, bueno, tal, saps? Jo estava allà entregat.
És un home objecte.
Sí, totalment.
Antes que parlàveu de les mamachichos...
El que està apuntant Gerard Jiménez, que amb la història que estem explicant avui, que la sèrie queda una mica... Queda una mica justeta. Bueno, doncs, escolta, ho deixarem.
Però tu no has explicat res?
Si, home, sí,
no, 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 sí, explicar.
Tens pinta
de... L'anèdota de la vinguera.
Explica.
No, escolta, emputrador.
Explica, que ho has explicat al matí.
De res, que no he menjat un rosco.
Venga, la vinguera.
Però tens anècdotes,
sí,
eh?
Ara us explicaré una que no he explicat mai.
Va.
Expectació.
Bueno, ens hem de situar. Posa música disco. Àlex, música disco. Discoteca. Lo de gas i... començo conversa amb dues, amb dues noies.
Dos opcions.
I, bueno, la nit la cosa, la cosa va...
Va remuntant.
Era l'època on jo tenia molta, diguéssim, molta sortida, perquè sortia a la tele, aquestes coses. I la nit anava avançant i les dues noies, bueno, tontejant les dues amb mi. Pensava, hòstia, això
avui...
Ojo que anem a...
Anaves al trio, eh?
Anem, anem al doblet. Anem, a, anem al do, als dos títols, saps?
Digue, xap, dos títols.
I aleshores en diuen...
bueno, copa i recopa, no?
Copa i recopa. I, bueno, la cosa que ja va arribar... Anem arribant a les 5 del matí, que és quan tanquen la parada.
Deu moment allà, eh? Deu moment allà, eh?
No, home, jo ja dic aquí, sí. Això... això
s'ha de tancar.
Això és merchandatge.
No, no hi havia contacte, eh? Estava allà ballant
i... Sí, sí, bueno, hi havia tonteria.
Vale.
Tonteria... No es passa, o sigui, hi havia, diguéssim, tonteria.
Vale.
Saps allò que sem quasi, quasi, però, saps, per aquí, per allà...
I en tot moment amb les dues, eh?
Les dues, les dues.
Hòstia, i aquí, aleshores,
bueno, bueno, per aquí, vull dir, parles amb una, parles amb l'altra, sí, les dues riuen, les dues...
Ui, la tonteria, sí,
petó,
la xipilla.
Pensa, hòstia, això, la cosa, això...
Pobre. Es van fer un petó davant
d'elles dues, com me sento estranya.
Jo vaig pensar, hòstia, això, això pinta, però pinta...
Dos per
un. Amb un amic meu, que sempre és el que m'acompanyava aquella
època,
que li dic, dic, escolta, dic, jo...
ja m'has vist prou.
Jo ja estic preocupat.
Dic, ja ens veiem un altre dia. I aleshores em diuen, bueno, nosaltres anem cap a casa, dic, si vols venir, dic, home, i tant.
Hombre!
La porta més ràpida que has donat mai, eh?
Ah, dic, home, i tant.
Hombre, com no.
I em diuen, bueno, nosaltres em diuen, som de Badalona, i, clar, ens hauries de portar fins a Badalona. Era ja un quart de, sis, dos, allò que...
Ja sortia el sol.
Comença la cosa, dius, hòstia, això ja, saps? La nit ja, la noche te confunde, i ja dius, bueno, total, que els dic, bueno, i com aneu? No, no, és que nosaltres no tenim cotxe, tal, a veure si ens pots portar.
Ui.
Ai, me huelo, la tota.
Ai, 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 ai.
Me huelo la tota.
Bueno, total, que canvi de Badalona...
De taxista, eh?
De taxista, pam, pim, pum.
Elles dues al darrere o una davant, una darrere?
Em sembla que una al costat i una al darrere. Va, va. I, bueno, sí, sí, arribem a casa i vols pujar? Dic,
això, he vingut això, fins aquí i ara això, no pujaré.
Pinta, tal, bueno, pujo cap amunt, ascensor, tal, doncs, bueno, un pis petit, tal. I a les primeres de canvi, una em diu, ens diu, bueno, jo us deixo sols perquè jo me'n vaig a dormir.
Si en perdem una. Una baixa.
I dic, bueno, però... No, no, vosaltres feu, feu, perquè jo estic rebentada, bueno. I ella se'n va al llit, que era un llit de matrimoni. Ella, la que tenia ganes de dormir, se'n va al llit.
La que causa baixa se'n va al llit.
Se'n va al llit. I jo li dic, bueno, dic, dic hi ha un altre llit? No, no.
No, home, no pot ser.
És que
no,
només tenim un llit.
No puc. Home, no.
I dic, bueno, doncs el sofà. Llavors, ella s'asseu amb una mena de sofà... Sofà orejero.
Sí.
Ah, sí, sí.
Vale? Però, clar, el sofà orejero és per un.
Mm.
Llavors, jo dret, dic, bueno, ja...
Per on entro?
Pantalons davant, ja, encara
no. No, pantalons davant, no, intentant buscar la...
Pingüino, encara no.
La cosa. I en això que, bueno, finalment, hi ha un sofà, una merda de sofà, m'assec, quedo enfonsat com el tricicle, sí, anaven al dentista...
Sí.
I dic, hòstia, això no...
No tens marge de maniobra.
No, bueno,
no
total, que, bueno, vaig, començo a fer, saps, uns
allò, uns aproximacions.
Unes aproximacions.
Maniobra de...
I veig que comença a quedar estabornida al sofà.
Com?
Catatònica.
Però com un desmai. Amb els ulls oberts.
No, amb els ulls tancats. I queda... O sigui, això sí, recordo la imatge que es va com descordar el pantaló. Ai. Per posar-se còmode.
Jo pensava, es posava el pantaló, perquè ara...
I l'altre dormint, i aleshores... Hòstia.
O sigui, tu estaves en un pis com amb dos assassinats.
En el Museu de Cera.
Estava en un pis...
Amb, una morta al llit un, i l'altra morta al sofà.
I aleshores, exacte, i aleshores dic, bueno, i ara jo...
Què has de fer, clar?
O sigui, les has portat?
Sí. I aleshores jo m'aixeco, bueno, evidentment... Amb...
Missió en salida.
I vaig a la del dormitor i li dic, perdona, dic, però la teva amiga s'ha dormit. Diu... Pues si s'ha dormit, pues ja pots tocar el 2. I, bueno, pues...
Que trist.
Pues,
que trist.
Pues moltes gràcies.
Quina nit.
I, bueno, surto de l'ascensor, vaig a buscar el cotxe a les 7 del matí i cap a casa. I en tot això, clar, el dia següent em truca el meu amic, què, com va anar? Dic, bueno, va ser de
traca.
De traca i...
Vas mentir, vas dir que havia anat molt
no,
bé.
No, no, vaig dir, fracasso total.
El que podia haver estat, eh?
Però... Exacte, aquesta. Sí, del sí. que jo em vaig imaginar.
Certa cita de l'amor.
Mai s'han amb expectatives a la vida.
El que va ser, i va passar per què? Perquè, bueno, perquè vaig fer de taxista.
La cita de l'amor.
Tot i que vaig fer de taxista fins a casa, eh? O sigui, vaig arribar, vaig dir, calla, que això... Però no, per retirar, va ser... Bueno, si treco.
I les dos vives, eh? Vull dir, no és que...
No, les vaig deixar tajes.
I... Ja està. Estaven bé.
Sí, sí. Adiós, adiós-siau.
Per tant, el pringat del taxi.
Bueno, exacte. Sí, sí. Bueno, No sempre es triomfa.
No. I més vas estar allà fins l'últim moment, Toni. Molt bé. Un altre hauria abandonat i, escolta'm, esperant a veure si hi havia sort.
Ho vaig preguntar, un senyor d'esportar.
No, jo l'hi vaig preguntar. Un senyor no acaba pujada.
Jo li vaig dir, la teva amiga s'ha dit que ha caigut.
Rebessuda.
Doncs marxa. Vale.
Com un senyor.
Bueno, per res, fins
aquí... Sortia més a compte donar-los 20 euros, no?, i que tornessin amb un taxi.
Bueno, és que, clar, sempre m'he quedat amb la... A veure, sempre m'he quedat amb l'interrogant de... Si no s'hagués com... Si no hagués entrat en catalèpsia...
Ja. Yeah.
Potser... Bueno, no ho sé.
Jo creia que l'anècdota acabava, jo crec que vosaltres també, en què us acabeu enrollant al llit amb l'altre. No, o sigui, al costat de l'altre.
No hi va
haver l'altre dormida i vosaltres dos al costat.
Per mi era que es liaven elles i tu mirant.
Jo no, pensava que quan arribava davant de casa deia, bueno, gràcies.
Penseu que és una anècdota que em va passar a mi.
Sí, clar, per això.
Si fos d'altre, i no diré noms, per exemple, d'aquí de RAC1, que hi ha algun màster de l'universo, segur que ho rematen perfecte, però en el meu cas no podia ser.
Se't va escapar de les mans.
Sempre. Bueno. És allò que dius, que sembla que ho tens, i pues no.
D'un trio a un zero.
Sí, sí, però patatero. Bueno, ho deixarem aquí. Sí. Ja repetirem, perquè
sí, home,
cites
sí.
continua.
I tant.
Gràcies a tots els oients que ens heu fet arribar les vostres cites. Fem una pausa i d'aquí uns moments Mònica Planes, mira, ara li preguntaré què li va semblar. No li preguntaré per les seves cites, però sí que si va veure cites de TV3. Ara tornem.
Versió RAC1.
Tria dedicar-te a la integració social, al màrqueting, a l'educació infantil, al desenvolupament web o a la comptabilitat. Tria ser qui vols amb el programa de formació professional de Jesuïtes Educació en col·laboració amb la UOC. Aprèn per projectes i aconsegueix una titulació oficial amb un mètode online i sense horaris. Informa-te'n a la nostra web i converteix-te en el professional que vols ser. Els teus gestos èpics inspiren Zurich Assegurances per ser millors. Per això, amb la teva nova assegurança de la llar, participa i guanya 12.000 euros i digues adéu al teu lloguer o hipoteca durant un any. Consulta les condicions a Zurich.es i fem-ho èpic. Zurich.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució a l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
A les Terres de l'Ebre, festes tradicionals de la plantada de l'arròs.
Tradició, cultura i natura.
Si vols viure-les, no et perdis les festes tradicionals de l'arròs. El 17 de juny a la Ràpita, per gaudir-ne amb família d'una manera festiva.
Més informació a terresdelebre.travel/festesarròs. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
La teva empresa és molt més que un negoci. A Avalis sabem que és un somni fet de treball i esforç, i la nostra missió és ajudar-te a fer-lo créixer.
Treballem per aconseguir que pimes i autònoms tingueu accés a un finançament amb les millors condicions. 25.000 avals concedits demostren que som una garantia. Més informació a avalis.cat. Avalis, 20 anys creixent amb tu.
A Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Ara, a Calvet, et financiem els electrodomèstics Miele perquè els puguis pagar còmodament fins a 24 mesos i sense interessos. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. Electrodomèstics Calvet, més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Si t'agraden les sèries i els documentals, a Montse Interiors trobaràs el millor confort per les teves maratons de sofà, tele i manta. MontseInteriors.com i les seves botigues t'ofereixen aquest espai.
Doncs ja estem amb Mònica Planes, que ja ens acompanya a l'estudi de RAC1. Mònica Planes, bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda.
Ara li preguntava a micro tancat si havia vist Cites, que és el que m'està parlant aquesta darrera hora. Vas veure Cites?
Vaig veure Cites.
Els dos capítols o un?
Tots dos capítols.
Però, carai, escolta.
Era millor el segon.
Veus, és el que no vaig veure.
Que és que van marxar, em sembla que eren 135.000 espectadors entre el primer, o sigui, hi ha una diferència de mitjana, em sembla que 135.000 espectadors van desaparèixer.
Jo és que em vaig començar a ratllar amb el versió original, versió doblada, i va haver un moment que vaig dir, bueno, ja m'ho miraré de a més, perquè tenia deures imposats per Mònica Planes de veure el documental del que parlarem d'aquests moments i necessitava el temps per veure Los Archivos Secretos del Vaticano.
Crec que no era un bon primer capítol. Van fer servir Carlos Cuevas d'Esquer per tenir un reclam, però com a primer capítol no acabava de funcionar. Xerraven tant, o sigui, hi havia tanta xerrameca en aquell capítol que no passava res.
És el que dèiem ara, que passen històries realment sorprenents i aquella història em va recordar una mica de aquests plantejaments que hi havia d'una mica de nen petit.
Era la ment existencial de no tinc mala sort, no em va bé, però no acabava de passar res. En canvi, el segon, crec que sobretot la història que passa al de 40 anys que té una cita amb una noia de 18,
el
David Verdaguer, crec que aquesta història està més ben resolta.
Sí, perquè aquesta sí que és molt actual, per entendre'ns, aquestes històries, aquestes diferències d'edat. Bé, avui, Mònica Planes, hem decidit parlar de Los Archivos Secretos del Vaticano. Us preguntareu on ho trobareu. Doncs això, la Mònica Planes ho ha trobat al Canal Història.
Que depèn de quina plataforma tingueu,
ho trobes en un lloc o un altre.
A Movistar, a Vodafone, però diguem que hi ha diferents plataformes que disposen d'aquest Canal Història. Són 4 capítols de 50 minuts, 2 es van estrenar la setmana passada i els altres 2 s'estrenen aquesta nit. Ho dic perquè si algú vol saber la continuació de la història que començarem a explicar avui, la trobarà aquest vespre al Canal Història.
A veure, de quina època de quins secrets i de quina època parlem? Dic per situar els oients, perquè això és molt important.
És una sèrie documental que accedeix als arxius del papa Pius XII per investigar el paper del Vaticà durant la Segona Guerra Mundial i la relació amb Hitler. Així ho presenta a la sèrie documental.
Dos adversarios envueltos en una lucha clandestina. El bien y el mal. ¿Qué sabemos realmente de la relación entre el papa Pío XII y Hitler? Según este primer documento, se diría que los dos eran enemigos. Hitler le dijo explícitamente a Francisco Franco, el dictador español, que Pío XII era su enemigo personal. ¿Y por qué Pío XII no le denunció? ¿Por qué se llama al Papa Pacelli el Papa del Silencio? ¿Podría un pronunciamiento oficial contra Hitler haber cambiado la historia?
Bé, una cosa que fa aquest documental del Canal Història és que fan que cada detall sembli terriblement misteriós. I us diré que hi ha algun misteri, però que tampoc...
Exageren una mica.
Exageren una mica perquè tot ho converteixen en pregunta. ¿Por qué se le llama el Papa del Silencio? I tu dius, oh, ¿por qué? I després el motiu dius, bueno, vale, d'acord, no n'hi ha per tant. No, però constantment...
¿Por qué se abrieron unas excavaciones donde estaba enterrado San Pedro?
Exacte, llavors, ¿qué pasaba en estas excavaciones?
Ah, tu dius, ¿por qué?
Ya había ese yacimiento? I tu, sí, i després dius, bueno, però escolta, era només això?
Sí, o sigui que... et dono la raó que estàs a la tele tota l'estona. Hòstia, ¿por qué?
I ja t'han atrapat.
Sí, estàs allà enganxat. Porque lo quieres saber todo.
Exacte. I de fet és un documental sobre història i per tant us he de dir que si teniu molta son, no és el documental per veure. No estem parlant d'un documental d'aquells de Netflix.
Bueno, més ha estat, per mi va ser més dens el segon.
Estic d'acord.
Que el primer. I el primer, deixa'm dir, que és molt didàctic, perquè entens el que va passar quan va pujar Hitler al poder i el paral·lelisme que pots arribar a trobar
amb l'actualitat.
Amb l'actualitat.
Totalment d'acord. I és veritat
perquè
que es remunta...
Estem amb vides paral·leles.
Estem aquí. I és veritat que es remunta tant als inicis que s'oblida una mica d'aquest misteri dels arxius secrets del Vaticà, però la història d'Alemanya està molt ben explicada.
Totalment d'acord.
Doncs bé, el 2 de març del 2020, el papa Francesc obre els arxius secrets pertanyents al papa Pius XII. Uns documents als quals fins ara no hi havia pogut accedir ningú.
Roma, Ciudad del Vaticano. En sus archivos se encuentran millones de documentos relacionados con uno de los pontífices más controvertidos de la historia.
Millones.
Monseñor Sergio Pagano es desde hace años el prefecto del Archivo Apostólico Vaticano, uno de los lugares más secretos del mundo. Estamos en el búnker subterráneo construido por Pablo VI. Contiene un archivo muy grande y rico, porque refleja el gobierno de todas las diócesis del mundo. Es el archivo privado del Papa. Los informes privados de Pío XII se han guardado en secreto durante muchas décadas. Hemos trabajado durante al menos 12 años para preparar esta apertura, porque teníamos que clasificarlo todo, inventariarlo todo, ver todos los documentos uno por uno.
Soy Joan Ix, soy el director del archivo histórico del secretario de Estado. Llevo 12 años trabajando aquí y tenemos más de 1,5 millones de documentos ya digitalizados y accesibles en esta sala de estudio.
Bé, tots els historiadors que han accedit en aquest arxiu
secret...
Que perdona,
que les imatges jo no les havia vist mai i l'arxiu és...
espectacular.
És unes dimensions que dius, aquí hi ha una de merda...
Sí.
Bé, home, què dius?
Però està net, eh? Escolta, que pots passar-hi la llengua, eh?
No, l'arxiu està netíssim.
Està impecable, però hi ha molt volum.
Em refereixo que hi ha una de merda guardada del Vaticà i de les coses que han passat a l'Església, que et fots les mans al cap de la de documents i documents i arxius i documents.
Quilòmetres de carpetes.
Quilòmetres de... És a dir, què dius? Aquí, repeteixo, hi ha una de... Sí, de merda. Perquè al final són documents que hi ha de tota mena, però la part fosca també està inventariada. Eh?
Sí. I a més, la feina que ha implicat 12 anys posar un mínim d'ordre a tots aquests papers. Ens saltem tot el període d'entreguerres a Alemanya i entrem en la part de l'ascens de Hitler, on ens parlen d'un nunci, un cap de la diplomàcia vaticana, que està instal·lat a Alemanya i que serà la persona clau en aquesta història.
Fixa't.
És un home italià amb un coneixement profund d'Alemanya, perfectament integrat al país, i és Eugenio Pacelli. Ell comença a veure el creixement del nazisme a Alemanya i escriu al papa, aleshores Pius XI, alertant-lo d'aquesta situació. Més tard, Pacelli es convertirà en secretari d'Estat del Vaticà, és a dir, la mà dreta del papa Pius XI, i es produeix l'ascens al poder de Hitler. Cal un relleu pel papa Pius XI quan es mori. Qui el succeeix? Doncs Eugenio Pacelli, que agafa el nom de Pius XII.
Una de las cosas más extraordinarias que hemos encontrado en el Archivo Vaticano es un documento de 1938. En abril, Mussolini, el dictador italiano, escribe al Papa Pío XI pidiéndole que excomulgue nada menos que a Adolf Hitler. Y es una auténtica sorpresa, porque, vamos a ver, yo creía que Hitler y Mussolini eran amigos. ¿Por qué Mussolini le pide al Papa que excomulgue a un aliado?
Al principio Mussolini no era amigo de Hitler y he visto con mis propios ojos esa carta en la que le pide al Papa que excomulgue a Hitler porque estaba convencido de que era un loco que estaba empeñado en conquistar el mundo y al que había que detener.
Això Mussolini, que a tot això, disculpa, en el documental ja es posen tots els interrogants en la mort de Pius XI. Per variar, no es va aclarir com va morir Pius XI perquè l'endemà havia de fer... No sé si m'estic avançant.
Sí, t'estàs avançant. Ara ja hi arribaré.
No, ho dic perquè, clar...
Calla,
que no és el primer ni el segon papa que mor d'una manera...
Amb circumstàncies estranyes.
Amb una mica de misteri, al voltant.
Bueno, ja passa.
Hem de dir, de totes maneres, que als historiadors els fa bastanta gràcia aquesta carta de Mussolini demanant l'excomulgació de Hitler, perquè diuen, ui, sí, excomulgar-lo, li hauria afectat molt a Hitler, hauria sigut un... És a dir, que no veuen tampoc com excomulgar-lo hagués pogut repercutir en els esdeveniments.
Bueno, però la qüestió internacional potser sí.
Bueno, sí, però potser hagués creat una nova església com l'anglicana, que quan el van excomulgar el rei Enric VII, sembla que era, doncs va crear la seva església i aquí es va acabar... Enric VIII, doncs aquí es va acabar el tema. Hago mi religión y a quien no le guste, pues que se compre un yo-yo.
El primer que fa Pius...
Un yo-yo, precisament.
Per cert, no, és que per anar de pressa he eliminat lo de la mort sospitosa de...
No, home, no.
No, tira, home. Tira.
Ah, no, espera.
No cal que corris, no corris.
No, d'acord,
no
d'acord.
Home, perdona, és que clar, és que sempre està el mateix. És un papa, el Pius XI.
Sí. No, anem bé, anem bé.
Important.
A veure.
Sí, sí, sí.
Home,
sí.
I resulta que està a punt de fer un pas important.
Que s'excomunicava amb
Killer. I llepa.
Però abans introduiré un fet que no sé si històric que no sé si sabíeu. I és que amb l'apogeu de l'antisemitisme a Alemanya, en el capítol 2 d'aquest documental es revelen documents que demostren, per exemple, que els plans per aniquilar els jueus de Hitler inicialment implicava deportar-los a l'illa de Madagascar.
Hitler decide deshacerse de los judíos para siempre. Su primera idea es una isla, Madagascar. Durante el ataque a Francia a principios de junio, cuando parecía que los alemanes iban a ganar, a un hombre llamado Franz Rademacher, que estaba en el Ministerio de Exteriores alemán, se le ocurrió un plan para resolver la cuestión judía. Y encontró una especie de solución, que los alemanes llevaran a todos los judíos de Alemania y probablemente de toda Europa a Madagascar.
¿En qué consistía aquel plan?
Es una isla que se le ha quitado al control francés. Y existe el plan, el terrible plan, de deportar a 4 millones de personas en solo 4 años.
Cuando llegaran a Madagascar, se les iba a dejar allí a su suerte. Y finalmente, morirían de manera natural. Este plan se le presentó a Hitler y le gustó bastante.
Hoy en día, este plan nos podría parecer absurdo debido a su escala. Pensar en deportar a millones de personas a una isla como Madagascar. Y sin embargo, fue concebido y considerado algo factible.
És després quan veuran que aquest plan no es du a terme i creen els camps d'extermini. Per ser, i a la nit dels vidres trencats es fa una conferència de líders mundials a Evian per veure què es pot fer per ajudar els jueus, però cap país els accepta.
Un clàssic, no sé si us sona.
Sí, sí que sona.
Pius XI, que encara estava viu, decideix que vol ajudar els jueus de manera clandestina. Amb la supervisió del papa es fan partides falses de baptisme perquè els jueus puguin fugir i siguin acceptats en altres països. Sorprèn el silenci del món sencer després, sobretot, d'aquesta nit dels vidres trencats, on saquegen els comerços, s'assassinen milers de jueus, també del Vaticà, que es revesteix d'una certa aparença de neutralitat, i els historiadors valoren així aquest silenci del Vaticà.
Yo diría que el Vaticano no tenía miedo de mostrarse enérgico en los canales diplomáticos, pero en público era diferente. Si dices algo públicamente, es probable que inicies un incidente diplomático. Y la pregunta que yo haría es, ¿por qué debería el Vaticano tomar la iniciativa cuando gente como Neville Chamberlain, que era el primer ministro de Gran Bretaña, no decía nada?
Què passa quan el papa...
No deia res ningú.
Ningú.
Que el papa Pius XI decideix fer un discurs als bisbes sobre aquesta situació, l'ajuda el seu secretari d'Estat, que encara era Eugenio Pacelli, i escoltem què passa.
En este clima de tensión creciente, el papa y su secretario de Estado, Eugenio Pacelli, decidieron dar un discurso a los obispos italianos porque debían revelar algo sorprendente.
estudiado.
Este discurso que he podido estudiar y también tocar, lo cual ha sido muy emocionante, se puede ver que el Papa lo escribió con mano temblorosa, porque era un hombre anciano y enfermo, pero también porque la situación lo ponía furioso.
Bé, en aquest discurs ell vol explicar a la resta de bisbes que estan sent escoltats, que no vol fer servir el telèfon per comunicar informació que té, perquè li consta que estan sent escoltats en el Vaticà i per tant que la informació de la que disposen és fàcilment captada pels alemanys.
Però pels alemanys o per Mussolini?
Aquí hi havia espies de totes bandes.
Alemanys i per part també de Mussolini.
Italians, sí.
Però passarà una cosa terrible, típica de les històries que passen al Vaticà.
Però la noche antes de dar el discurso surge un problema, porque muere de un ataque al corazón. No podría haber sucedido en un momento peor.
Qué casualidad.
Juste.
Es esta de pega. ¿Qué
provocó esta muerte repentina del Papa? Un terremoto en la curia, un terremoto, ya que fue algo inesperado, por muchas razones.
Y se especula con que el médico del Papa podría haberle dado una sobredosis de medicación para el corazón. El médico se llamaba Francesco Petacci. El nombre es importante porque Francesco era el padre nada menos que de Claretta Petacci, que era la amante de Benito Mussolini.
El metge es deia Petacci i el Papa va petar.
Sí. Mort Pius XI, succeeix Eugenio Pacelli, que agafa el nom de Pius XII.
Adopta el nombre de Pio XII, y eso es muy importante, porque le dice al mundo que va a ser el sucesor de Pio XI. Está diciendo, mirad, voy a seguir la misma línea que el hombre que me ha precedido. Y esa línea, por supuesto, es una línea ambigua. Hay gente que cree que está en contra de Hitler. Otros creen que está a favor de Hitler y otros creen que es neutral.
¿Cuál era la única manera de actuar? La clandestinidad. Porque si el mismo mensaje hubiera sido transmitido no en un discurso estridente y colectivo, sino con susurros a la gente de confianza, transmitido de un modo discreto y secreto, el mensaje habría tenido éxito. La historia ha demostrado que el único modo de alcanzar algún éxito es desde la clandestinidad. Es decir, solo puedes obtener un resultado actuando donde no brilla el sol.
El primer que fa Pius XII és complir l'última voluntat de Pius XI i és que vol ser enterrat al costat de Sant Pere, el fundador de l'Església, el subsol de la Basílica. Sant Pere era, per tant, un dels apòstols i mai ningú havia explorat què hi havia sota la Basílica de Sant Pere. Comencen a fer forat, retiren el terra de marbre per fer espai al sarcòfag de Pius XI i... ¿Qué estroban allá sota?
Lo que surge es toda una necrópolis, con los muros, los restos.
Los estudiosos presionaban. Todo el mundo quería entrar a ver esta maravillosa necrópolis oculta, enterrada bajo la basílica. Pío XII hizo que cerraran la zona de excavación con un cordón de seguridad inviolable para que nadie, ni siquiera los miembros de la curia de más alto rango, pudieran acceder.
El Papa ordenó un secreto absoluto en torno a estas excavaciones. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tenían que ser secretas? ¿Qué le preocupaba al Papa que descubriera la gente?
Allò que dèiem de les preguntes.
Clar.
Preguntes, una pregunta real.
Però aquesta genera interès, Llavors, clar, sí. Que hi ha allà. És el jaciment arqueològic més important de la cristiandat.
Això es pot visitar.
Pius XII, curiosament, encarrega a una única persona els treballs arqueològics. I qui és aquesta persona? És un alemany, inexpert absolutament en arqueologia, íntim amic seu, Ludwig
Kass. Qui era Ludwig Kass? Un sacerdot de la Renània, antinazi, un home que va dir la creu gamada passarà, però la creu de Crist romandrà per sempre. I Ludwig Kass autoritza a una única persona a poder accedir a aquell jaciment, que és Josef Müller, un advocat de Baviera i el màxim exponent de la resistència al règim de Hitler. Quin paper té Müller? És l'enllaç de la resistència alemanya amb el Vaticà. Viatjava a Roma secretament i esdevé una mena de diplomàtic civil, un espia en certa manera. Per tant, ens trobem que sota l'aparença de neutralitat del Vaticà, en realitat, secretament, i tal i com avalen els documents d'aquest arxiu secret, el Vaticà es converteix en un canal clandestí per fer circular la informació. De què serveix? És a dir, el papa és un aval de quina manera la resistència alemanya hagués pogut parlar amb el govern britànic, doncs amb l'aval de Pius XII, que és qui fa d'enllaç. Els documents trobats en els arxius, per exemple, demostren com la resistència descobreix que Alemanya atacarà Bèlgica i Luxemburg i ho comuniquen a través del Vaticà al govern belga. Però a la vegada el Vaticà és conscient que a Roma i al Vaticà hi ha tota una xarxa d'observadors i espies que passen informació a Hitler. De fet, hi ha una part del clergat que és favorable al règim de Hitler, i aquí el papa no expulsa ningú. És a dir, que s'intenta trobar com aquesta mena d'aparent neutralitat per anar a poder treballant de sota mà. Malgrat tot, i tal com ja era la intenció de Pius XI, al llarg de la Segona Guerra Mundial, en els arxius secrets s'han descobert milers de cartes de petició d'ajuda al papa Pius XII. ¿El papa leía estas cartas?
Toda esta actividad en ayuda de los judíos fue llevada a cabo por la Santa Sede en secreto, mediante comunicaciones cifradas que eran destruidas nada más leerse.
Bé, també hi ha proves documentals que demostren que els espies que hi havia a Roma i al Vaticà passaven informació a Hitler d'aquestes intencions del Pius XII, i aquests dos capítols que de moment s'han emès ens deixen amb com Hitler aconsegueix aïllar totalment Pius XII dins del Vaticà. És a dir, no l'ataca, però el papa Pius XII es troba que li han anul·lat la seva veu, que no té manera de comunicar-se amb l'exterior. I aquí, si voleu seguir la història, aquesta nit els dos capítols següents de Los Archivos Secretos del Vaticano al canal Història.
Mònica Planas, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ja ho sabeu, Los Archivos de Secretos del Vaticano, en queden dos i els publiquen avui.
Això mateix.
Molt bé, doncs nosaltres ja tanquem la parada. Prepari la persiana, senyor Virgili.
Ah, ja tanco ja.
Suposo que això s'ho mirarà, no?
Home, per l'amor de Déu, bueno. això no és pregunta.
Sap on para el canal Història?
No, bueno, però deu ser després de l'Antena 3.
Sí, sí, Antena 3, sí.
Tanco, eh?
Sí, tanqui.
Tornen els preus brutals de Montse Interiors. 50% de descompte en la segona unitat amb producte propi. Sí, 50%. Brutal. Botí més quadrant, segona unitat des de 9,98 €. Avança't a les rebaixes de l'estiu. Preus brutals a les nostres 26 botigues i a montseinteriors.com. Descompte aplicable en l'article més econòmic, només del 6 al 26 de juny. Podeu consultar aquesta promoció brutal amb la família o el vostre interiorista de capçalera.
RAC 1. Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 8 al 19 de juny. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Jordi, si el Black Friday és al novembre, què fas amb aquests cartells per tota la botiga?
Doncs com que estem al juny, celebrem el Sant Joan Friday. Què et sembla?
Oix!
Avancem el Black Friday perquè gaudeixis fins a un 60% de descompte. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
El proper curs vull estudiar una FP, però vull instal·lacions amb l'última tecnologia. Vull classes molt pràctiques des del primer dia, vull professorat expert i vull pràctiques a les millors empreses.
Matricula't a Ilerna. Pots escollir entre més de 15 cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Visita ilerna.es o truca al 932 2069 17. Si vols FP, vols Ilerna.
The Producers, el musical de la temporada amb direcció d'Àngel Llàcer i Manu Ix. Una comèdia divertidíssima, com La jaula de les loques, amb el glamour espectacular de Cantando bajo la lluvia. Compra ara les teves entrades i disfruta d'un increïble descompte del 30%. The Producers, al Teatre Tívoli de Barcelona. Estrena el 28 de setembre.
Entrades a la venda a balanyaenviu.com.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny, un familiar, t'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Vine a veure'ns, ara és el moment. 600 vehicles on segur que hi ha el teu. MundiAuto.com.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vend el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
El Garraf sona amb força pel seu clima formidable, les seves platges, el seu patrimoni únic, la seva gastronomia i vins... I ara sona amb més força que mai pels seus festivals. Més d'una vintena de festivals per gaudir de la millor música, el cinema, la gastronomia, novel·la negra... No et perdis els pròxims. L'estiu té nom i es diu Garraf. Pots consultar tots els festivals a garrafsona.cat.
El teu cotxe amb etiqueta sostenible més a prop que mai. Vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió i la Mobilitat Sostenible de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 300 vehicles garantits i a preus excepcionals. El 17 i 18 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió i la Mobilitat Sostenible de Vilanova i la Geltrú. Més info a firavovilanova.cat.
Després de 40 anys, a Masterpiel ens hem traslladat provisionalment a Via Augusta 128, a prop de la plaça Molina. I seguim amb liquidació de restes d'estocs i presentem part de la nova col·lecció de sofàs i butaques amb nous dissenys, conforts i acabats. T'hi esperem.
Recordeu la nova ubicació de Masterpiel a Via Augusta 128. També ens trobareu a Compte Urgell 41 i a...